351-351. Tecnología para proteger mejor.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Les 12 i 20 minuts. Avui, sortir de casa i veure persones demanant almoina s'ha convertit en una cosa malauradament quotidiana. Uns ho fan com a forma de vida. Uns ho fan de viva veu, tendint la mà o un utensili perquè se'ls dipositi unes monedes, i altres opten per cartells amb missatges impactants i no articular paraula. Veiem des de fa anys que s'han incrementat el nombre de persones sol·licitant ajuda econòmica als carrers. Només cal fer un recorregut per qualsevol ciutat d'Espanya. Cada pocs metres de distància ens trobem a persones dempeus o assegudes demanant diners. És estrany també no sortir del supermercat i que a la porta no es trobi ningú implorant ajuda. Darrere de cada ciutadà hi ha una història diferent. Imagino que són molts els factors que influeixen per arribar a aquesta situació. Recordem que darrere de moltes d'aquestes persones també hi ha màfies que els obliguen a pregar ajuda. Avui, un cop més, se m'ha tornat a trencar l'ànima i el cor en veure com una mare demanava ajuda perquè els seus fills poguessin menjar avui un plat calent. Ajudem? Com actuar? Aquest és el gran dubte que ens preocupa a molts. Les coses, òbviament, s'estan fent malament. Què dic? Molt malament. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra. T'acompanyarem fins a les dues i avui parlarem de molts temes diversos, però avui posarem la mirada, sobretot, en el tema dels incendis forestals, perquè, òbviament, estem en una temporada complicada amb aquesta calor i també la sequera que ens acompanya. Així que no marxis, perquè et parlem d'incendis d'aquí un moment, a la Cope. En aquesta època de l'any, els incendis preocupen i molt la bona part del món. Espanya, ja ho sabem, és especialment vulnerable, tot i que les pluges de les últimes setmanes han evitat que tinguem un elevat risc d'incendis en alguns llocs, com a Catalunya. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que aquest estiu sigui molt més càlid del que és normal, cosa que potencia el risc d'incendis forestals. En parlem de tot plegat amb l'Andrea Duane, que és doctora en ecologia, investigadora de la Universitat de Califòrnia Davis i investigadora associada del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Andrea, què tal? Bon dia, gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bon dia.
Estàs d'acord amb això que he comentat abans? Estem davant d'un estiu especialment molt càlid i preocupant pel tema dels incendis?
Sí, com tu mateixa has comentat, diguem-ne que les pluges de les darreres setmanes i els darrers mesos han suavitzat una mica la situació, però nosaltres partim d'una situació de sequera estructural a bona part de la península, que fa que la situació sigui molt preocupant en quant al risc d'incendi, de la iniciació d'aquest incendi, de la propagació d'aquest incendi i del seu comportament. Uh-huh. Digues.
No, digues, perdona.
No, les previsions són d'un estiu càlid. Ja sabem que els últims anys els estius han sigut més càlids de lo normal, per tant, diguem que ja ens estem acostumant a aquesta tendència. El que ara estem una mica jugant a la ruleta a veure com plou i no plou per poder salvar-nos, per dir-ho d'alguna manera.
La crisi climàtica és, Andrea, només un ingredient més que agreuja aquesta ja delicada situació de perill en què ens trobem en els boscos. Tu parles de propostes estratègiques de gestió per aconseguir paisatges resilients als incendis. En què consistiria aquesta estratègia?
Sí, mira, t'explico, els incendis com a tal no són un problema senzill, no hi ha una única solució que nosaltres puguem dir, mira, fem això i ja se soluciona el problema dels incendis, no? És el que en anglès es diu un wicked problem, que és un problema molt complex que necessita treballar cap a una direcció que sigui, al final és com conviure amb el foc, de manera que nosaltres puguem tenir incendis però que aquests no tinguin uns impactes molt negatius, no? Llavors, una manera per aconseguir-ho és fer passos per gestionar el territori per aconseguir paisatges resilients. Què vol dir? Mm. Són aquests paisatges que pots tenir un foc, però que aquest foc no et comporta una emergència a nivell de societat ni comporta unes conseqüències molt negatives cap als ecosistemes. Llavors, per aconseguir-ho, es parla de reduir la càrrega de combustible, és a dir, la quantitat de vegetació que hi ha a nivell de paisatge, mitjançant la creació d'un paisatge més heterogeni, un paisatge més mosaic, un paisatge on hi convisquin diferents tipus d'usos, com per exemple l'agricultura, la silvopastura, els boscos, els mateixos matollars, les zones més obertes, que al final faci el que ja he comentat, no? Que en cas d'incendi, val, podem tenir-ne, però aquest no comporta una gran emergència.
Estem arribant a incendis extrems arreu del món. Aquests són els que es diuen incendis de sisena generació?
Sí, els incendis de sisena generació estan definits com aquells que han arribat a un punt en què la seva interacció amb l'atmosfera en un context de canvi climàtic fa que tinguin un comportament extrem molt difícil de predir per part dels cossos d'extinció, no? Els cossos d'extinció realment tenen un coneixement de primer nivell i fins i tot amb aquest coneixement és molt difícil predir com es comportarà l'incendi. Llavors, aquests incendis que alliberen tanta energia, ara se sap que realment en els últims 20 anys han doblat les incidències. O sigui, tenim el doble d'aquest nombre el nombre d'incendis extrems. I aquests estan ocorrent a tot el món, sobretot en zones com Austràlia, com segurament hem sentit molt sovint a les notícies, sí. Però també Canadà, Amèrica, vull dir, Estats Units, o zones també com Xile.
S'està, des de l'administració pública, destinant calés per prevenir aquests incendis forestals? Perquè depèn d'on anem, veiem boscos realment fets caldo, o sigui, vull dir que no, aquí, allà no hi ha hagut ningú que arregli allò en cas d'incendi. S'està invertint? Ho dic també perquè sí. els bombers són molt importants que tinguin totes les eines per poder apagar aquests incendis.
Sí, sí, s'està invertint molt des de l'administració pública, però l'administració pública no pot arribar a tot arreu. Llavors el que s'està intentant és, i això també ho està fent des de la mateixa administració i conjuntament amb els centres de recerca, és fer que hi hagi una cadena de valor del paisatge que permeti que la gestió d'aquests boscos sigui rendible econòmicament i sigui efectiva en quant al risc d'incendis. És a dir, que el propietari forestal, les persones que estan fent aquesta gestió, puguin fer-la sense tenir una pèrdua econòmica. Això és important, perquè és que si no, al final, el que podem estar parlant nosaltres de la teoria, del que hauria de ser, però al final també el que passa és que els boscos segueixen allà, els boscos segueixen creixent, cada cop tenim més combustible, llavors el que hem d'aconseguir és que si fem aquesta gestió, que es faci i que sigui econòmicament viable per poder assegurar-ne la seva viabilitat.
Em dóna la sensació que ens estem quedant sense boscos en general arreu del món. És una percepció meva o això és una realitat? Perquè després d'un incendi, quant de temps costa regenerar un bosc cremat?
A veure, aquí hi ha diverses coses. O sigui, sense boscos no ens estem quedant. De fet, la tendència, per exemple, a la zona europea, al Mediterrani europeu, és que cada cop tenim més boscos, val? Sí que hi ha zones, com ja coneixem, més famoses, com l'Amazonia, que tenen una tendència a la deforestació, però hi ha moltes zones del món que això no està passant. Això per una banda. Després, de l'altra banda, el que nosaltres sabem és que el més habitual després d'un incendi, sobretot en ecosistemes com a la nostra zona a Catalunya o altres zones, és que la vegetació sigui capaç de restablir-se, val? Després de l'incendi. Això depèn una mica dels trets de les espècies forestals que hi viuen. O sigui, hi ha zones que potser no són capaces de restablir-se a curt plaç, però hi ha zones com, per exemple, aquí al Mediterrani Europeu, que hi ha moltes espècies que són capaces de tornar a créixer després d'un incendi en un període relativament curt. El que sí que s'està veient és que en un context de canvi global en què estan passant moltes coses, com per exemple també aquests episodis de sequera més forts, aquestes altes temperatures, el que pot passar és que el que abans no costava tant, ara costi més. Ara, després d'un incendi, pot tenir unes pluges torrencials i després d'una època d'altes temperatures, llavors aquest bosc li costa molt més recuperar-se. Llavors aquí és on els investigadors estem intentant posar una mica de llum per saber què està passant i cap a on ens encaminem.
La mà humana, quina part de responsabilitat o de culpabilitat té quan hi ha incendis? Ho dic, ja no només el fet de tirar una burilla, que això, a banda d'estar multat i que està prohibit, això provoca autèntics incendis, que ho hem vist, però també la part de la construcció. Aquí si l'acudeix construir una casa enmig, o cases enmig d'un bosc, que dius, aquí no hi ha sortida en cas d'incendi forestal.
Bé, aquí hi ha diverses coses, no? Per una banda hi ha el tema de les ignicions, és a dir, l'inici de l'incendi. Lògicament, la major part d'ignicions sabem que són de casa humana, però ara mateix, diguem-ne, del món dels incendis, no ens preocupa tant per què comença l'incendi, sinó per què propaga un incendi. És a dir, nosaltres ignicions cada dia en tenim moltíssimes a Espanya, però no cada dia aquestes ignicions es converteixen en un gran incendi forestal. És un conjunt de factors que inclouen la meteorologia adversa, com vent, altes temperatures, etc., i un paisatge que et permet propagar, que al final és el que et causa un gran incendi forestal. Després, és veritat que la societat diu, anem a veure què va causar aquest incendi, perquè és quasi el més fàcil, no? Però en veritat ja sabem que és un conjunt de factors el que creen aquest gran incendi forestal. I després el que tu comentes de les urbanitzacions, jo crec que és una mica criminalitzar la gent que ha anat a viure al bosc quan realment potser aquesta percepció de risc doncs ja fa durant dècades no hi era tant, no? Vaig a viure al bosc perquè vaig a viure a prop de la natura. L'únic és que ara sí que s'està veient que realment això comporta una alta exposició davant d'aquest risc. Llavors són zones insegures per viure. Llavors aquí el que sí que cal fer és fer un exercici de conscienciació del risc de la gent que està vivint al bosc. Dir, bé, estàs vivint al bosc, però llavors el que has de fer és autoprotegir-te, perquè els serveis d'emergències vindran a ajudar-te, però arribaran fins on arribaran. Llavors el primer pas és que tu estiguis preparat, que tinguis una zona de protecció i que també sàpigues perfectament com actuar en cas d'incendi, no? I que també les administracions s'encarreguin de que cada organització al territori tingui el seu pla d'evacuació, sàpiga exactament com actuar. Llavors aquí hi ha molta feina per aconseguir que, en lloc de simplement dir no hi haurà un incendi, doncs simplement val, en cas de que n'hi hagi, com actuarà aquesta, la gent que viu aquí a prop del bosc.
Andrea, vosaltres dieu que perquè hi hagi un incendi no és una cosa necessàriament negativa, no? També estem acostumats a que s'ha de cremar rostolls, bueno, que s'ha de cremar el camp, ja veiem petites fogueres controlades, que això s'ha de fer, o sigui que no estem en contra dels incendis, però els que estem en contra dels que no estan controlats, no?
Sí, exacte. O sigui, nosaltres ja sabem que les espècies de la natura estan adaptades a un cert règim d'incendis i que, per tant, aquest règim d'incendis no comporta un efecte negatiu sobre els ecosistemes. O sigui, nosaltres no hem de veure tots els incendis com una catàstrofe. No hem de veure que l'incendi ha arrasat una gran zona, perquè potser aquest incendi, de fet, està comportant efectes positius, perquè hi ha zones que necessiten realment tenir una mica més d'heterogeneïtat, espais oberts, perquè si estableixin altres espècies, se sap que els incendis poden crear zones positives per les papallones, pels ocells, etcètera, etcètera. Llavors, se sap també que històricament la població més rural pues, estava acostumada a cremar per gestionar el seu paisatge. I això passa aquí, però també passa a molts altres llocs del món, com per exemple a Amèrica, on se sap que les poblacions indígenes durant mil·lennis també van estar afectant el seu paisatge mitjançant la crema per gestió de la caça, gestió cultural, etc. Llavors, què hem de fer? Hem d'acceptar que el foc està, no intentar tampoc criminalitzar qualsevol tipus de foc, però intentar que aquest foc sempre sigui un foc que nosaltres el controlem, que nosaltres el preplanifiquem, i que no té aquesta capacitat d'escapar i descontrolar-se i convertir-se en un incendi que tingui efectes aquests que dèiem més negatius sobre les persones.
Abans d'acabar aquests dies, no me'n recordo on era exactament, que han aprofitat, ja saps que malauradament hi ha molta gent que ha tingut cavalls que durant la pandèmia els van deixar anar, rucs també, doncs ara han aprofitat aquests animals perquè facin com un pasturatge, no?, i vagi menjant doncs, aquella vegetació perquè després, per evitar que hi hagin aquests incendis. Em va semblar superromàntic, no? Després, quan érem més joves, que vèiem com pasturaven, no?, les ovelles i tal, que veies com netejaven, dius, benvinguts siguin, no?, aquests rucs, aquests cavalls, no?
Sí. No, a veure, el que sí, és una eina més de la caixa d'eines que tenim per fer aquest control dels incendis. Llavors sabem que, per exemple, la gestió forestal és una eina, sobretot com a primera intervenció, quan nosaltres tenim un bosc que fa temps que està abandonat, però després per mantenir una càrrega de baixa vegetació és molt útil pensar en la silvopastura, és a dir, que hi hagi doncs, uns cavalls, com tu deies, uns cavalls no estic tan acostumada, però sí que se sap de les
rucs,
cabres,
sí, les
no?
cabres, sí.
En certes zones també de les vaques, que poden entrar al bosc i mantenir també aquest sotabosc una mica més controlat, de manera que que no torni a haver-hi aquests boscos amb aquesta càrrega de vegetació tan contínua, no? També en alçada, que des del terra fins a la copa a l'arbre doncs, veus vegetació tot arreu. I de vegades el que s'intenta és trencar aquesta continuïtat, és a dir, que tinguem el bosc, però que el sotabosc sigui amb menys càrrega de combustible.
Bueno, doncs intentarem, almenys per part personal de cadascun, fer el possible per no fer coses que puguin provocar un incendi. Qualsevol espurna, qualsevol cosa és un autèntic perill, sobretot amb aquestes altes temperatures. Intentem entre tots mantenir que no hi hagin aquests incendis que després hem de comentar aquí als mitjans de comunicació i veure imatges impactants i, a més, terribles en molts casos. T'agraeixo molt, Andrea Duane, doctora en Ecologia, investigadora de la Universitat de Califòrnia Davis, investigadora associada del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que hagi ja estat amb nosaltres, i tocarem en fusta perquè tot vagi bé aquest estiu.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, molt amable. Que vagi bé. Bon dia. Adéu.
Pues claro, oye, mira, un mensaje. Para deshacerse de una vez por todas este verano de la barriga, de los michelines, y de 3 a 7 kilos, es hacer el plan 1, 2, 3. Oye, que no es un medicamento, que es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos dice los beneficios para tu salud o por apariencia física. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Cruz. Pues muy bien. Mira, adelgazar con el plan 1, 2, 3 es que tiene muchos, muchos beneficios porque reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Vamos a mejorar la movilidad articular, especialmente en estas rodillas y en esa espalda, ¿no? Y también pues vamos a conseguir una figura más esbelta. ¿Por qué? Porque desaparece la celulitis, las estrías, la grasa corporal. Vas a conseguir los músculos más definidos y tonificados. O sea, una figura 10.
El plan 1, 2, 3 es natural, ¿eh? Con registro sanitario, claro. Es apto para todas las edades, para hombres, para mujeres. Que no son batidos, que sigues comiendo, vas a perder peso y volumen. Y si estás cansado de hacer dietas y no adelgazar, pues pásate ya al plan 1, 2, 3, que vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, es que es rapidísimo, rapidísimo.
Rapidísimo y seguro, además, Cruz. ¿Te parece que repasemos las 3 semanas?
Adelante, ¿qué hacemos la primera?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que son los responsables porque nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y, sobre todo, a bajar más de 2 kilos.
La segunda semana, ¿cómo vamos a seguir?
Seguimos con los sobres de naranja, cuidamos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, aparte de perder kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues vamos a rematar, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa localizada, seguimos perdiendo peso sin efecto rebote y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún centro. Sin citas, todo, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio, donde tú estés ahora, por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53, y además ya lo verás, el plan 1, 2, 3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, oye, yo sé que soy que pido mucho, pero es que te lo tengo que pedir, porque es el gel adelgazante este de doble acción y las galletas naturales ecológicas con aceite virgen extra. Oye, ¿se pueden incluir con el plan 1, 2, 3?
Pues lo vamos a poner para los oyentes de COPE, ¿eh? Hoy, para ti, con el plan 1, 2, 3, pues te vamos a regalar este gel termorreductor con rolón incorporado. Cada día un masaje, bajamos centímetros, drenamos, eliminamos la celulitis y, como no, nos endulzamos, porque también de regalo nuestras galletas de pura fibra, riquísimas para tu desayuno, riquísimas para tu merienda. Te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono 650-51-52-53. No te lo pienses más. Si quieres perder de peso, la solución, el plan 1, 2, 3. Eliminas de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas, las dos gratis con tu plan 1, 2, 3, llamando ahora mismo a ese teléfono. 650-51-52-53. Ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta, para informar sin compromiso.
Claro que sí, está mi equipazo, estoy yo para ayudarte a conseguir estos resultados, que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes más de 4 centímetros de volumen. Vas a tener un cuerpo 10 porque este verano, porque además que es que te lo mereces, ¿eh? Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets.
Patunets, Patunets Morgans.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Actualment, més d'un milió d'espanyols pateix psoriasi i, a pesar de l'impacte psicosocial que suposa per molts pacients mostrar en públic els efectes de la patologia sobre la seva pell, l'estiu és una època més beneficiosa per a aquells que pateixen aquesta incidència. Però, per contra, hi ha aquella por d'ensenyar la nostra pell i que la gent es quedi mirant i digui què li passa a aquella persona. Imagino, no sé si això li ha passat a la Montserrat Ginés, que és vicepresidenta d'Acció Psoriasi i pacient de psoriasi i d'artritis psoriàsica. Montserrat, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has patit això de dir, mira, trec la samarreta, sí, poso biquini, sí, perquè és estiu, va bé per la pell, i la gent comença a mirar o què?
Sí, a veure, això ho hem passat tots els pacients. O sigui, tots els pacients... la psoriasis és una malaltia que afecta molt emocionalment, no? A part de físicament, no? I llavors hi ha un component molt important d'amagança, no? De dir, ostres, mira, al final prefereixes tapar-te, aguantar una mirada doncs indiscreta o un comentari, no? O que vegis que algú se'n retira una mica, no? Llavors, doncs per evitar tot això, mira, els pacients el que acostumem a fer doncs, és això, posar-nos a mànigues, posar-nos a pantalons llargs, posar-nos a roba que no sigui molt fosca perquè quan ens descamem cau tot i sembla tothom et diu ai, que tens caspa. Llavors, el que fas és el fàcil, que és dir, mira, em tapo, no? I clar, això és el que no hem de fer. No hem de fer-ho, doncs, primer perquè ara en aquest moment de temporada, no?, de l'estiu, del sol, del bon temps, a nosaltres ens va molt bé destapar-nos, no?, que és el nom de la campanya, destapa-te, perquè el sol és un antiinflamatori i llavors ens va molt bé prendre una mica el sol i com a tothom ens va molt bé doncs, fer vacances, banyar-nos, gaudir de la natura, gaudir de fer esport... totes aquestes coses ens van molt bé com a tothom, no? I llavors, a més, tenim l'efecte aquest antiinflamatori. Llavors, hem de fer aquest exercici de dir... Hem de vèncer aquest destapar-nos, hem de superar això... perquè això ens va bé físicament per la nostra pell i per les nostres articulacions, que també va molt bé tot això.
I tant.
I després per la nostra salut mental, perquè som persones que també tenim un component doncs, de depressiu, d'ansietat, de tancar-nos, de que no ens mirin, de que no ens vegin.
Mm-hmm. Imagino, Montserrat, que la gent jove, malauradament, ho passa... No dic més malament que gent d'altres edats, no? Però vull dir que quan ja tens certa edat ja estàs de tornada i la gent jove avui entre els instagramers, los youtubers, los no sé què, sembla que si no tens un cos perfecte no pots, sí. No pots ensenyar aquelles marques, no? que tens. A no sí, ser sí. que alguna famosa instagramer digui tinc psoriasi i ho faci, que això en part ajuda, no?
Sí, a veure, clar, estem amb això de la cultura aquesta del cos, del tot perfecte, i això no ajuda gens, no? I hem de posar-nos en el cap i a la pell d'un adolescent que té part del cos, doncs, inflamat, descamat, enrogit, ple de plaques... que potser té les seves primeres experiències doncs, de relacionar-se, de tenir un noviet, de tenir una novieta, de tenir que despullar-se, i això condiciona molt també la personalitat d'aquests nois i d'aquestes noies, no? I es passa molt malament. I clar, tot ha de ser bonic i tot ha de ser perfecte, i tot no és bonic ni és perfecte, o és ho perfecte que és com som nosaltres, no? Com som cadascú de nosaltres, no?
Uh-huh.
I sí que és cert que sí que hi ha algun famós, alguna persona coneguda que té psoriasis i potser ho explica o ho verbalitza, però tampoc ho mostren gaire.
Yeah.
Potser són capaços d'arribar... Després sí que és cert que les xarxes actualment, doncs com hi ha molta informació a les xarxes, sí que hi ha persones a les xarxes que no són conegudes, però que sí que fan aquesta funció doncs, d'Instagramers, de youtubers, de dir, escolta, jo tinc aquesta patologia, jo l'ensenyo, jo la mostro, jo m'he d'acceptar tal com soc, i això sí que ajuda molt, no? Perquè, bueno, doncs és el que han de veure els joves i no tan joves, perquè és cert que hi ha edats que és molt complicat això, perquè, clar, estem en un moment que volem ser igual que tothom, no volem ser diferents a ningú, no? L'adolescència, no? La primera joventut, però també és cert que després, quan ja som adults, cadascú viu la patologia d'una manera, no? I cadascú, a vegades, nosaltres sempre diem, hi ha persones que potser tenen poca extensió a la pell de psoriasis, que tenen dos o tres plaques, escolta'm, això per elles, per la seva personalitat, per la seva manera d'afrontar-ho, pels recursos familiars, personals que puguin tenir al seu abast, representa una muntanya. Hi ha persones que potser tenen molta més extensió i ho porten millor, no? Perquè cadascú som diferents.
Uh-huh.
I després també té molt a veure, perquè fins ara la psoriasis hem de pensar que es mesurava la seva gravetat en funció de precisament d'això, de l'extensió, no? De quanta extensió.
Sí.
Quanta extensió tenim a la pell, no? I en funció de quanta, doncs, que és el que nosaltres sabem els pacients que es diu PASI, no? Que ens mesuren en PAMS quanta extensió tenim, eres un pacient lleu, moderat o greu, no? Ara això, els pacients ho estem intentant influir perquè això canvi la manera de mesurar aquesta gravetat, perquè depèn a quin lloc tens la psoriasis, és molt diferent. Perquè, clar, si tu tens una psoriasis a la cara, tens una psoriasis al cap, tens una psoriasis a les plantes de les mans, això és molt visible. Encara que potser sigui l'extensió més petita, això té molta repercussió a la qualitat de vida de les persones.
I tant.
Saps?
Montse, tu quan vas ser diagnosticada? Quan va aparèixer la psoriasi a la teva...
Jo ja d'adulta, eh? Jo vaig,
d'adulta?
Sí, jo ja... pues mira, als 47 anys, 47 anys... 47-48, encara que jo vaig començar amb una artritis psoriàsica, perquè en alguns casos, clar, nosaltres per això ara sempre parlem de malaltia psoriàsica, perquè també la malaltia psoriàsica és una malaltia que va més enllà de la pell. Perquè fins ara pensàvem, fins fa uns anys pensàvem, és una malaltia de la pell. I llavors la infravaloràvem una mica. I clar, actualment sabem que no és una malaltia de la pell. És una malaltia autoimmune, inflamatòria, sistèmica, multiorgànica, que afecta a diferents òrgans del cos. La pell és el més general, però després les articulacions... fem artritis, un percentatge de pacients, i després fem fetge gras, fem molts problemes cardiovasculars, fem el que se'n diu el síndrome metabòlic, que som diabètics, tenim colesterol, tenim altres patologies, i també, sobretot, aquest component emocional que molts podem fer, depressions, ansietat. O sigui que és una malaltia multiorgànica. Llavors, a mi me la van diagnosticar. Primer l'artritis, i al cap d'un parell d'anys o tres em van sortir les primeres plaques de psoriasis.
I com tu ho vas prendre, tu, a nivell personal? Vas dir... No cal? O vas dir...
No, jo m'ho vaig prendre molt malament. Molt malament, perquè l'artritis em limitava moltíssim. L'artritis psoriàsica és una malaltia que pot arribar a ser molt greu i molt limitant, no? Amb la teva qualitat de vida, i afectar molt a les activitats de la teva vida diària. I després les plaques, és això que dèiem, segons la localització, jo les tinc a les plantes dels peus, per tant, encara que potser no és tan visible, però és molt incapacitant, perquè et fa molt de mal.
I tant, tot el pes del cos.
Es fan grietes, no pots caminar, has d'anar contínuament mirant com et calces, hi ha dies que no et pots posar de peu, no? I llavors, doncs, i després perquè... independentment de l'afectació, quan et diagnostiquen una malaltia crònica, que saps que de moment no té cura, i que saps que això és per sempre, i que, clar, te n'adones perquè tens símptomes, perquè no et trobes bé, perquè tens limitacions, perquè, jolín, estàs angoixat, estàs que no et pots moure, o estàs que no pots viure amb les picos que tens a la pell, amb les ferides, amb la descamació... Ostres, això és molt dur, és un dels moments més durs que pot tenir una persona,
ja
no?
M'imagino. I si a més a sobre li poses allò de que la gent comença a mirar-te com si fossis un bitxo raro, segur que la pregunta és, això s'encomana?
Això segur.
Que això és el pitjor, eh?
Sí, clar. Per això és tan important aquesta campanya que estem fent ara. Perquè, clar, nosaltres amb aquesta campanya el que volem és, primer, animar els pacients a que es destapin, això. A que s'empoderin, no, aquesta paraula, de dir, que agafin forces per dir, escolta'm, puc ensenyar-me, no passa res, això és psoriasis, tinc que conviure amb això, tinc que acceptar-ho, no m'he de resignar. Però tinc que fer una bona acceptació d'això. A mi em convé, com a tothom, fer esport, estar amb altres, sortir a l'aire lliure. I, a més, em convé moltíssim per la meva pell prendre una mica el sol, prendre banys de mar. I després l'altra part de la campanya és donar a conèixer la societat en general, que és la nostra patologia, no? De dir, escolta'm, no es contagia. És una malaltia que afecta la pell, que és molt visible, però no es contagia. Em pots tocar, em pots acariciar, em pots abraçar, em pots petonejar. No et contagiaràs res. Jo continuaré amb la meva psoriasis i tu continuaràs tal com estàs. I perquè això ajuda molt. Ajuda molt a que tothom puguem gaudir i tothom puguem tenir la millor qualitat de vida.
Que important és, Montserrat, també les xerrades que feu, perquè imagino que gent amb psoriasi vol també parlar amb gent amb psoriasi per parlar sobre les seves vivències, no? L'explicar, el dir, escolta'm, que no passa res, mira si et passa això, és per això, per això, per allò, per allò altre, i a més vosaltres sempre esteu amb metges, no?, darrere, o sigui que esteu amb bona informació, que no esteu amb el doctor Google, vull dir.
No. És importantíssim. Mira, primer per això que tu deies al principi. O sigui, quan tu et passa això que jo et deia abans, ostres, et diagnostiquen una malaltia crònica, que dius, bueno, a mi aquesta malaltia no em matarà, però hi haurà molts moments de la meva vida que no em deixarà viure, que jo sempre dic. I llavors poder estar amb d'altres, que tens aquesta angoixa, aquest, hosti, això què em passa, això és normal, els tractaments, que també són molt complicats. I llavors poder connectar amb altres persones, amb altres iguals que tu, que ho han passat, que ho estan passant, que t'animaran, que et diran, escolta, més normal. Encara que això potser el metge no li ha donat temps d'explicar-t'ho, això ens passa.
Clar.
Tot això és fonamental, vull dir, per això és tan important. Jo sempre ho dic, per mi, contactar amb l'associació amb Acció Psoriasis va ser pues, bestial, perquè és que em va ajudar un munt, no? I després, tenir aquesta font d'informació científica, fiable, que, perquè, mira, a més, quan algú, la psoriasis és molt prevalent, és el que tu has explicat també al començament del programa, no? Que deies, més d'un milió de persones a tota Espanya. És que quasi bé tots coneixem algú que té psoriasis.
Sí, sí.
O un parent que no sé què, un veí, un cosí, un... el meu pare. I llavors tothom té el remei aquell casolà, no?
Sí.
I aquest remei casolà, afortunadament, avui està superat. Avui en dia tenim molts tractaments, tractaments superefectius, que no curen la malaltia, però que poden fer que convisquem amb una
qualitat
boníssima qualitat de vida. No? I llavors és important que pacients que potser ja desesperats perquè no trobaven tractament feia molts anys, sàpiga que avui en dia hi ha tractament, que tornin al metge, que tornin al dermatòleg, que tornin a consultar amb l'associació, que tornin a mirar fonts d'informació fiables, el que tu dius, no? Nosaltres, clar, estem contínuament en contacte, nosaltres treballem conjuntament amb la Societat Científica de Dermatologia, amb la Societat Científica de Reumatologia, amb els metges de primària, amb la indústria, llavors tenim, estem en els congressos, participem d'assajos clínics, llavors estem impulsant tota la investigació. Llavors és molt important que sàpiguen que trobaran tota la informació d'última hora, no? Allò que diem, l'última hora...
Sí, i la fiable.
Exacte, i la fiable.
Clar, les fake news n'hi han de molt tipus i d'aquesta també n'hi ha.
Exacte, escolta, llavors això és molt, molt important.
Montse, quin goig parlar amb una persona com tu, que ets la vicepresidenta d'Acció Psoriasi i pacient de psoriasis i artritis psoriàsica, perquè t'expliques superbé i estic convençuda que moltes persones que estan amb psoriasi i que estan començant a descobrir una mica aquesta patologia diran: escolta'm, la gent com la Montse ho explica tan bé que m'entren ganes de destapar-me.
Clar,
no?
Que sí.
Així que amb el hashtag destapa-te 2024 és el que proposa la gent d'Acció Psoriasi, perquè la gent que tingueu aquesta psoriasi, doncs escolteu, que miri qui vulgui i a qui no li agradi, que agafi la cadira i marxi. Escolta'm.
No, i que som capaços d'explicar també. Els pacients hem de ser capaços d'explicar. Escolta'm, fa angúnia, tranquil, no passa res, és psoriasis.
Sí, sí.
T'ho explico.
És pitjor no anar dutxat, ja et dic jo.
Exactament.
Montse, un petonàs ben gran i destapa-te.
Moltes gràcies, i destapa-te 2024, a tots a Instagram.
Bon estiu, que vagi bé, adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu, adéu.
Doncs sí, la importància d'estar ben informats i quan parlem de salut, molt més si cal. Escolteu, tinc bons missatges. Ja sabeu que la cadena COPE i Herrera COPE Catalunya i Andorra ens agrada parlar de finestres, però no d'unes finestres qualsevol. M'agrada parlar-te de les finestres modernes de Brico Ventana Punes. Són importants les finestres a l'hivern perquè guarden doncs, la calor, fa una llar més càlida i acollidora, però també a l'estiu. Així que si vols renovar les teves finestres amb Brico Ventana Punes per una comoditat màxima, pots fer-ho, ja que a l'estiu, com et deia, també et permetrà aïllar aquesta pesada calor que estem passant. Apunta bricoventana.es, posa't en contacte ara mateix i escull la teva ventana, la millor finestra per tu. I la nostra ara és la finestra dels serveis informatius, perquè arriba la una del migdia i és moment d'informar. informació. I d'aquí uns moments, Herrera Cope marxa i arriba Migdia Cope, Catalunya i Andorra. Estem pendents, doncs, del que ens expliquin els companys dels serveis informatius, en Pilar García Muñiz, aquest dimarts 23 de juliol. Així que d'aquí un moment t'espero, que passo llista. Fins ara.